Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Juga el Barça avui a Oviedo, al mític Carlos Tartiere, un estadi que no visita des del 2001, per jugar el primer dels tres partits que el Barça ha de disputar en 7 dies. Oviedo avui, diumenge, Real Societat, i dimecres al PSG a la Champions. Així que tocarà rotar. Veurem com s'ho munta Hansi Flick, a veure si el tècnic alemany ens prepara ja alguna sorpresa pel retorn al Tartiere. De seguida, la Loto Flick de l'Helena Condis. A l'Oviedo-Barça, que tanca avui la jornada a primera, la cita a partir de 2:15, el Barça obligat a guanyar per no concedir més distància al Real Madrid, que ara mateix a aquesta hora li treu 5 punts a la classificació. El Barça ha viatjat amb les baixes de Yamal, Balde, Gavi, Fermín i Ter Stegen. Dro entra a la llista, el tercer porter avui és Eder Haller. De seguida, totes les novetats del partit. Aquest matí el nostre company tècnic, el Sergio López, ha estat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc per comprovar que les línies funcionaven bé per poder fer el partit diumenge, i ens ha enviat una foto de com està avui l'Estadi Olímpic de Montjuïc. La podeu consultar a les xarxes a Esports COPE. La gespa ja estava pràcticament instal·lada a les 11 del matí, així que avui Montjuïc tindrà ja totalment instal·lada la gespa. Esperem que agafi bé perquè haurà de suportar dos partits en 4 dies. Real Societat diumenge i PSG dimecres. Avui es tanca la jornada 6 a primera divisió. Ahir, victòria de l'Atlètic de Madrid 3-2 davant del Rayo, amb hat-trick de Julián Álvarez, amb remuntada als minuts finals i amb un dels gols de la Lliga, el que va fer abans Pep Xavarría des de 40 metres per empatar el partit a 1. Recordo que dissabte tenim derbi madrileny, Atlètic de Madrid-Real Madrid, amb 9 punts de diferència ara mateix entre els dos equips. Avui es tanca aquesta jornada 6. A més de l'Oviedo-Barça, tenim Osasuna-Elx a 8:15. I ja demà arrenca la jornada 7 amb duel català, Girona-Espanyol a partir de les 9 a Montilivi. Ja ha parlat Mitchell, que té 8 baixes per demà, i parla a 3:15 Manolo González. Per tant, l'escoltarem en directe des de Cornellà al Prat. En bàsquet hi ha embolic amb el Manresa a Apoel Jerusalem. Fa alguns dies els grups d'animació van demanar que el Manresa no disputés aquest partit. Ara qui ho demana és l'Ajuntament. Creix, per tant, la pressió. Avui ha parlat d'aquesta polèmica Ricky Rubio, que el Joventut també té un equip israelià al seu grup de la Champions. En handbol, el Barça disputa partit de Champions aquesta tarda a Zagreb a partir de 6:45 i tot a punt està a Motegi ja per la disputa del Gran Premi del Japó de MotoGP, en el que Marc Márquez té ja molts números per proclamar-se campió del món. I en tenis, Carlos Alcaraz ha jugat i ha guanyat a Tòquio. S'ha desfet de l'argentí Sebastián Báez per 6-4 i 6-2. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà. I les preguntes del dia a Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si ha de descansar Pedri abans del partit contra el PSG. Esteu votant que sí al 55%, que no al 45%. En clau Espanyol, que juga demà contra el Girona, us preguntem si posaríeu a l'eix central de la defensa a Riedel o a Calero. Aposteu per Alemanya al 57%, per Calero al 43%. I en clau Girona, fitxaríeu per cobrir la baixa de Van de Beek? Sí que fitxaríeu al 80%, no al 20%. Marc Pérez està al control de so, Edu Badia i José Luis Gil a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja a roda Esports COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Cuando llega el derbi, Madrid se parte. ¿De qué lado vas a estar? Atlético de Madrid-Real Madrid en exclusiva en DAZN. Suscríbete ya al Plan Fútbol por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Renault.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Renault.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, que avui juga el Barça per tancar la sisena jornada primera. Oviedo-Barça, la cita a partir de 2:15 de la nit. El Barça torna al mític Carlos Tartiere 24 anys després. Ja està a Oviedo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, que tu ets molt jove i no te'n recordes, però el Barça, normalment, el Carlos Tartiere, un estadi que ara fa molts anys que no visita, patia bastant, eh? Patia bastant.
Sí, 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 ja m'ho han explicat. Fa 24 anys, de l'últim partit del Carlos Tartiere. Jo era molt jove, però és que la majoria de jugadors del Hansi Flick no havien ni nascut en aquell partit, eh? Temporada 2001, Serra Ferrer entrenador, victòria blaugrana 2-3 amb gols de Rivaldo i doblet de Kluivert, però és veritat que veient les estadístiques i revisant una mica els números, li ha costat al Barça històricament guanyar aquí a Oviedo el Carlos Tartiere.
Sí. A més, el Barça ara entra en una fase on ha de jugar 3 partits en 7 dies, així que no sé si avui Hansi Flick m'ha dit a fer rotacions o veurem un 11 molt reconeixible.
Sí, jo crec que algun canvi farà perquè necessita cames fresques i a més doncs venen això un seguit de partits abans de l'aturada d'octubre i molt importants, marcat en vermell la setmana que ve dimecres que ve contra el Paris Saint-Germain, però és que en Lliga tampoc poden fallar si volen seguir l'estela del Real Madrid, que ha guanyat tots els partits que ha disputat, 6-6 l'equip de Xavi Alonso. La convocatòria és pràcticament la mateixa que contra el Getafe, encara sense Lamine i sense Balde. És possible que els dos estiguin llestos ja per diumenge contra la Reial, amb l'objectiu d'estar a punt al 100% contra el Paris Saint-Germain l'1 d'octubre. I només dues novetats. Cau de la llista Fermín, lesionat per 3 setmanes, entre el seu lloc Dro, la perla de la Masia, que pot debutar en partit oficial. Ahir, de fet, Flick el va provar en un dels 11 titulars durant l'entrenament. I canvien el tercer porter, que serà ja habitual, entre Eder Haller, de 18 anys, per substituir a Kotchen, a Diego Kotchen, perquè està al Mundial Sub-20 als Estats Units. Per tant, recapitulem, capítol de baixes, Lamine, Balde, Fermín i Gavi. Menys mal que Caçador es va quedar perquè va ser important en els propers partits.
Sí, sí. Escolta, i a Dro és veritat que no l'hem vist en partit oficial, però en pretemporada sí que el vam veure i va deixar bones sensacions, eh?
Sí, va fins i tot marcar contra el Vissel Kobe, l'hem vist en 3 convocatòries en les 3 primeres jornades de Lliga, però encara no ha tingut l'oportunitat de debutar i no sé per què. Jo crec que avui pot ser un dia important per ell. Em fa pensar que, bueno, no sé per què, bé, podem tenir pistes tenint en compte que Fermín està lesionat i que Dani Olmo segurament no està per jugar els 90 minuts i que necessita doncs fer rotacions. Avui li podria arribar l'oportunitat a Dro.
Molt bé, doncs vinga, dispara, anem amb la Lotoflix, si et sembla. A veure.
Està recuperat ja Cubarsí, que no va jugar ni un minut contra el Getafe, així que crec que serà un dels canvis a l'11 titular. Jo em prevec un per línia. Joan García en porteria, Koundé, Cubarsí, Eric i Gerard Martín en defensa. Al mig del camp, Pedri, Casado, Olmo. I a la davantera, Rafinha, Ferran, Rashford.
O sigui, no poses tu a Dro d'entrada a l'11 titular, però intueixes que pot tenir minuts durant el partit, no?
Sí, és la meva aposta. Veurem, potser d'entrada és titular i ens sorprèn a tots Hansi Flick, però jo crec que debutarà entrant des de la banqueta a la segona part. El que sí que mantenc a l'11 és Ferran Torres, màxim golejador del Barça en Lliga. Ve de signar un doblet contra el Getafe i avui pot ser un partit important per Flick a nivell d'estadístiques. No sé si en fan massa cas o no el tècnic alemany, però pot sumar la seva victòria número 50 amb el Barça en 67 partits.
Molt bé, tant de bo arribi. Condis, gràcies, t'escoltem després. Que vagi molt bé.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Ens escolta també des d'Oviedo a Loli, exdavanter de l'Oviedo, entre d'altres equips, com sabeu, comentarista COPE. Oli, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, gran día, Oli, ¿eh? El Barça vuelve sí. Al Carlos Tartiere después de muchos años, ¿eh?
Sí, 24 años son muchos años, sí, sin ver al FC Barcelona, sobre todo, pues imagínate, hay gente que tiene 30 años que no ha visto, claro. Oviedistas que no han visto al FC Barcelona en el Tartiere, ¿no? Y hoy por fin lo van a poder ver y bueno, la pena es un poco el horario por la gente joven, por los niños, porque habiendo colegio, ya. Me parece que es un horario un poco tarde para que la gente, los niños vayan al fútbol a las 9 de la noche, que está bastante fresco en Oviedo, sí. Pero bueno, eso es una fiesta para la ciudad.
Sí, sí. He echado la vista atrás, último precedente de un Oviedo-Barça en el Carlos Tartiere de Liga, año 2001, Oviedo 2, Barça 3, sí. Ahí estabas tú, Oli.
Sí, sí, goles de, creo que recordar, de Onozco y Bagania.
Correcto.
Y creo que metió, que recuerdo yo, Kluivert, me parece. Estaba Kluivert, Enrique y Guardiola, pero creo que me ha dado Kluivert. Sí.
Kluivert 2 y Rivaldo 1.
Sí, pero bueno, yo me voy al otro, al último precedente de un enfrentamiento Oviedo-Barcelona, que fue en el Nou Camp,
sí,
que fue esa misma temporada,
sí,
que fue un 0-1 con gol de Jaime.
A sí, ver si señor, también estaba
Oli
allí.
A ese.
También estaba
sí,
Oli allí.
Y Belko, y Belko Paunovic.
Y Belko Paunovic, hoy entrenador del Oviedo.
Sí,
sí, sí. Sí,
sí, sí. Bueno, la tarea es muy difícil, porque además el Oviedo, en aquel momento con la distancia entre el Barcelona, hombre, siendo un grande Barcelona, nosotros teníamos gente también de mucha experiencia, tenemos una muy buena portería con Esteban, con Oco, o sea, había gente de experiencia, y el Oviedo, bueno, ahora es un recién ascendido y tiene, pues bueno, las carencias que tienen los equipos que recién ascienden, que son sobre todo el problema de las áreas, ¿no? Le rematan demasiado y solo hace un gol en 5 partidos, y eso es una carencia muy importante.
Sí, sí. ¿Hasta qué punto crees que hoy el Oviedo le puede plantar cara, le puede dar guerra al Barça, Oli?
Bueno, es como todo. Por ejemplo, hace 3 semanas con el Real Madrid, Belko planteó una defensa de 5 y hizo un partido bastante correcto, hasta que el Madrid abrió el marcador. Pero estuvo bien, Oviedo. No, le compitió bien al Madrid y tuvo que salir Vinicius y la segunda parte. Y bueno, el Madrid tuvo que, digamos, que jugar al máximo, ¿no? Luego ya al final se resolvió. Pero le compitió, como todos. Yo ahora creo que Belko van a ir por ahí los tiros un poco. Creo que va a meter defensa de 5. Posiblemente allí se estrene con el Oviedo y en ausencia de Costas juegue con Calvo y con Carmo. Y yo creo que se va a armar atrás. Por lo que ha comentado en la previa, como sabéis, va a jugar Santi Cazorla. Creo que va a apostar por 4 mediocampistas y un solo delantero. Creo que pretende armarse atrás un poco y meter un punta. La duda que tengo es con el delantero, porque para jugar a la contra, sabiendo que Barcelona va a tener mucho tiempo la pelota, no veo yo a Rondón corriendo a los espacios. Entonces yo creo que arriba posiblemente apueste por Alex Forés.
Sí. Bueno, sabes que el Barça tiene que jugar 3 partidos en 7 días, hoy contra el Oviedo, el domingo Real Sociedad y luego ya PSG el miércoles en Montjuic, y se va a ver obligado Hansi Flick a hacer rotaciones. Igual por ahí, si saca una alineación un poco extraña, pues
sí, bueno,
puede entrar en dudas, pero el Barça un poco, pero en fin.
Pero cualquier rotación o cualquier, digamos, no, entre comillas, por decirlo de alguna manera, suplente de Barcelona es titular en cualquier equipo. O sea, sería titular en el Real Oviedo. Y luego, pues tratarán de hacer un poco como le sucedió con el Getafe. Resolver el partido pronto, ponerte 2-0 y la segunda parte de Barça-Getafe fue, vamos, de trámite, ¿no? Y tratarán de hacer un poco lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que jugar fuera de casa, el Oviedo va a estar con su gente, el campo va a estar prácticamente lleno, el Oviedo va a jugar con esa ilusión y esas ganas de ganar un grande. Muchos jugadores, para ellos es también la primera ocasión que se enfrentan al Barcelona. Eso, bueno, eso siempre te hace tener un puntín de energía mayor. Y bueno, el problema es la diferencia, lógicamente, en la calidad técnica, ¿no? Yo creo que la apuesta de Belko, como te decía, va a ser de 5 atrás, pero luego sí que creo, hablando un poco de eso, creo que va a querer tener un poco a gente que tenga más la pelota, que le dure un poquitín más la pelota. Y yo creo que Cazorla va a estar y creo que le va a meter también a Reina, el llegado del Mirandés, el capitán, que además, bueno, es de Cádiz, lo conozco bien, y creo que Reina sí puede gestionar mejor la pelota cuando el Oviedo defienda bien junto con Cazorla y no ser solo un sistema defensivo de 5-4 y achicar durante los 90 minutos.
Sí, habrán respirado los defensas, que no está Lamine Yamal, aunque bueno, como tú dices, todos tienen talento.
Sí, hombre, claro, es que puede poner ahí la derecha más Rafinha, luego Rashford se ha adaptado muy bien al Barcelona muy rápido. Me sorprende mucho la adaptación de Rashford, le da mucha variante a Free porque puede jugar en la izquierda, puede jugar a la derecha. Lo mismo ocurre con Rafinha, lo mismo ocurre con Ferran. Claro, es que en esa posición de extremos, pues prácticamente tiene de tres. O sea, porque pueden jugar los tres en las dos posiciones, ¿no? Y eso hace que, bueno, la variedad que tiene ahí arriba es muy grande. Y bueno, yo principalmente el ojito derecho mío, como de casi todos, es Pedri, que si Pedri manda en el partido, pues la cosa se complica, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar con ilusión, porque el Oviedo, hay unas estadísticas que dicen que el Oviedo es de los equipos que mejor porcentaje tiene en primera división contra el Barcelona, de victorias. El Oviedo, cuando venía al Tartier, más de una vez dobló la rodilla y, bueno, ¿por qué no va a ser esta noche otra vez?
La última, Oli. Una de delanteros, te quiero preguntar por Ferran Torres. ¿Qué te está pareciendo su arranque de temporada? Que ya el año pasado en un rol secundario, entrando muchas veces desde el banquillo, estuvo muy bien. Y este año está jugando de titular y está dando un rendimiento espectacular.
Sin duda, sí. Yo tanto con Ferran como con Fermín, es que yo soy mucho de esos jugadores que están un poco ahí en un segundo escalón, que no están en el foco mediático bueno, por supuesto, de Lamine Yamal, Lewandowski, de a lo mejor de, por decirlo entre comillas, de menos nombre o menos glamour, pero que son fundamentales para un entrenador y para un equipo. Y esa variedad y esa capacidad que tienen los dos para el trabajo y para el gol, me parece fundamental. No tener que depender solo de Lewandowski, de Rafinha, de la genialidad de Lamine Yamal. Ahí, en esos dos, yo son, para mí son un perfil muy parecido. Y a mí es un jugador que yo, en cualquier equipo, me gustaría tenerlos a los dos.
Muy bien, Oli. Pues nada, vamos a ver qué ha pasado y a disfrutar del partido, ¿eh?
Bueno, disfrutar al que gane. Yo eso de disfrutar perdiendo no lo entendí nunca, pero bueno, el aficionado sí, los chavales jóvenes que lo disfruten, pero yo de disfrutar si te pinta la cara no claro. Entiendo yo muy bien eso. Pero bueno,
a ver cómo se da. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Seguim amb més comunicacions amb Oviedo, ara amb les novetats del rival del Barça, amb el company de Copa Oviedo, el Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, sí que hay fiebre para ver al Barça esta noche, ¿no? Allí.
Sí, hay fiebre total. Bueno, se ha visto en el aeropuerto de Asturias, nada más ha llegado al Barça, que ha habido cientos de personas, Joan, pero es que desde las 8 de la mañana había cola en el aeropuerto para ver pues a los ídolos de mucha gente, un Barça que lleva 24 años sin jugar en Oviedo, y luego pues ha sido espectacular el recibimiento a la puerta en el hotel, que sabéis mejor que yo que es la estrella indiscutible casi por encima de los futbolistas. Pedri yo creo que ha sido la gran atracción en cuanto a la plantilla. Bueno, pues muchísimas ganas, va a haber lleno total, 600 en la grada del Barça, la grada visitante, que se va a llenar también, así que va a ser un ambiente increíble.
Bueno, y en lo deportivo, ¿qué contamos? Que va a ser temporada, bueno, ya se sabe, Pablo, para remar, para sufrir, lleva 3 puntos el equipo, gracias a la victoria contra la Real Sociedad y a intentar ir sumando.
Sí, hay dos datos claves, Joan, para entender cómo está el Oviedo, de mal, lo que le está costando la primera. Una, es el equipo al que más le tiran y Escandel es el portero que más para en primera. Y dos, lleva 1 gol en 5 partidos y es el equipo que menos chuta a portería contraria. Por lo tanto, te cuesta en ataque, te cuesta en defensa y el Oviedo está ahí, ¿no? Está tratando de encontrarse con los fichajes que llegaron muchos tarde, pues poco a poco involucrándose y metiéndose en la alineación de Paunovic. Así que bueno, tratando de encontrarse, vamos a ver si lo de esta noche, el resultado. El resultado es muy difícil, pero por lo menos encontrar cosas. Si sale línea de tres, que salga bien. Si saca 2 delanteros, que salga bien. Bueno, pues que salgan cosas positivas para el futuro, yo creo que es el objetivo de esta noche, ¿no?
Bueno, ahora hablábamos con Oli. ¿Tú qué equipo crees que va a sacar hoy, Paunovic, Pablo?
Pues mira, yo creo que va a debutar Bailly, que no ha jugado todavía. Con Carmo van a ser los centrales. En la izquierda va a estar Rahim, en la derecha va a estar Lucas Aijado. El portero es Candel, como siempre. Lucas Aijado, ante la baja de Nacho Vidal, va a jugar seguro en el lateral derecho. En el centro del campo yo creo que Dendonker, Reina y seguro Cazorla, que ayer lo dio como titular Paunovic. Y arriba Hassan, por la derecha, que es el regateador, es el jugador un poco más diferencial de este Oviedo. En la izquierda Ilias Chaira, que ha estado lesionado las últimas semanas, pero entró bien contra el Getafe, yo creo que hoy puede ser titular. Y arriba Salomón Rondón, yo creo que va a ser el 11 de Paunovic, porque las bajas son David Costas, Nacho Vidal o Viejaria y Fede Viñas, el delantero uruguayo que está sancionado.
Perfecto, pues a ver qué contamos. Te escuchamos después en Tiempo de Juego. Pablo, un abrazo, ¿eh?
Luego nos escuchamos. Joan, un abrazo fuerte.
Otro para ti. També torna Oviedo, després de molts anys, al Manuel Oliveros, que agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Aeroport d'Astúries, 8 i 40 minuts d'aquest matí. Ja aquelles hores, una filera amb desenes i desenes de persones esperant el Barça. Sol, però temperatura freda, uns 10 graus. I eren més de 3 hores abans de l'arribada de l'equip. Més de 3 hores a l'aire lliure. Astúries és el lloc on hi ha més febre per fer costat al Barça a l'aeroport i també a l'hotel. Per això el Barça no ha agafat hotel a Oviedo i prefereix estar allunat de l'ambient que es vivia, per exemple, a l'hotel de la Reconquista, aquest meravellós hotel que veiem cada edició del Princesa d'Astúries. L'arribada del Dream Team amb Johan Cruyff al capdavant era l'arribada dels Beatles, de debò, quan la premsa viatjava amb l'equip i experimentàvem de ben a prop aquest ambient, o l'ambient que també compartíem amb els jugadors al mític hotel de la Reconquista. I ara tornem al nou Carlos Tartiere, on va jugar el Barça a principis de 2001, per exemple. Antic a la banqueta de l'Oviedo i Serra Ferrer li quedava poc entrenador del Barça. O el vell Carlos Tartiere, on va jugar el Barça un dels primers partits de la Lliga de Robson, Mourinho i Ronaldo al 96. Encara recordo que vaig trucar des del camp a Jordi Cruyff, llavors al Manchester United, per donar-li records. Era la primera Lliga sense ell i, naturalment, sense el seu pare, el Johan Cruyff. No sé com s'ho feia a Manchester, però em va apropar un aparell al seu telèfon on m'estava escoltant per la ràdio. Hem tornat a Oviedo.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Doncs avui juga el Barça a Oviedo, el Carlos Tartiere, i diumenge retorna a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. De seguida, manos a la obra.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno. Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Cuando llega el derbi, Madrid se parte. ¿De qué lado vas a estar? Atlético de Madrid, Real Madrid en exclusiva en DAZN. Suscríbete ya al Plan Fútbol por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Les 3:25, com sabeu, el Barça-Reial Societat de diumenge jugarà finalment a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. L'Ajuntament considera que el Camp Nou encara no està preparat per acollir un partit de futbol. Sobre aquest no retorn de moment a l'estadi del Camp Nou ha parlat aquest matí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a RAC1.
La ciutat i l'Ajuntament té tant interès o més que el club en que l'estadi avanci a bon ritme, que es recuperi la normalitat, perquè el Barça és molt important per la ciutat i aquest estadi és una de les grans transformacions, una de les transformacions que tindrà la ciutat de Barcelona en els propers anys, i per tant som els primers interessats en que vagi ràpid i bé. Ara bé, nosaltres, la nostra prioritat com a Ajuntament, en primer lloc, és garantir la seguretat dels seguidors que entraran al camp. Aquesta és la nostra màxima prioritat. I en la mesura que la Guàrdia Urbana o els bombers de Barcelona no donin totes les autoritzacions que calen per la qüestió de la seguretat, doncs no es podrà donar la primera ocupació. Dit això, jo espero que siguem avançant, perquè és cert que s'ha avançat molt, i que tinguem bones notícies d'aquí no massa.
Doncs esperem aquestes notícies d'aquí a no massa. De moment, per tant, al Barça li toca jugar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i aquest diumenge contra la Reial Societat. El nostre company tècnic Sergio López ha estat aquest matí a l'Estadi Olímpic de Montjuïc revisant les línies per poder retransmetre el partit el proper diumenge. Ens ha enviat una fotografia. La gespa està ja pràcticament instal·lada, però ens preguntem si en 3 dies aquesta gespa instal·lada per Tapiz Verde, que és una empresa extremenya, estarà ben agafada. Respon per Sports Cope Ildefonso, que és tècnic de Jardineria Castilla.
Una de las mejores empresas que hay ahora mismo, es natural, pero a nivel de todo. O sea, esa gente hace trabajos en el Bernabéu también, todo. O sea, es su día a día. O sea, estáis, la verdad, si os han dicho que el domingo se puede jugar el partido, estad tranquilos que el domingo vais a jugar el partido. Pero da igual, hay gente que no sepa que esté al campo sin montar, que no lo va a notar. Que ya se ha montado el campo, se ha acabado de montar el campo el viernes o hoy por la noche, ¿sabes? No va a notar. Ya te digo que no, a no ser que, oye, que sea... Pero que ya te digo que no, o sea, que no, que esa gente sabe lo que hace.
Perfecte, doncs, si diu l'Ildefonso, tothom tranquil. La gespa estarà en perfecte estat de revista per jugar el diumenge contra la Reial Societat i el dimecres contra el PSG. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Dissabte tenim derbi madrileny.
Sí, senyor.
Atlètic de Madrid-Reial Madrid. L'Atlètic arribarà a aquest derbi amb la moral alta perquè ahir va jugar i va remuntar, va guanyar-li al Rayo, un partit que se li havia posat molt complicat.
Sí, perquè la cosa anava a camí d'un altre debacle, però al final va acabar en final feliç. 3-2 davant del Rayo Vallecano en un partit trepidant. Julián Álvarez avançava a l'Atlètic. Chavarría a la vora del descans empatava amb una canonada espectacular des de fora l'àrea i el Rayo marcava l'1-2 en el 77 mitjançant Álvaro García. L'heroi del partit, però, havia de ser Julián Álvarez. Llest per enviar a la xarxa un refús de batalla i talentós per, amb una altra canonada, donar la volta al marcador al 88. Un hat-trick de l'argentí tot just abans de rebre el Madrid amb el record d'aquell penal en el rerefons en Champions i després de lo que va passar en aquella eliminatòria i que li deixa, a dia d'avui, al Cholo Simeone, les coses molt clares.
A ver, lo que está claro es que Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, necesitamos que esté muchos años acá en el Atlético de Madrid y para eso él nos tiene que ayudar y nosotros lo tenemos que ayudar a él para que pueda seguir siendo mejor aún de lo que es y cada vez que es diferencial como le tocó hoy, nos ayuda muchísimo.
Un Simeone que, per cert, avui, amb 5.025 dies a la banqueta de l'Atlético, iguala el rècord de Miguel Muñoz al Madrid. O sigui, arribarà al derbi com l'entrenador més longeu de primera divisió. El partit que deixa també les queixes del Rayo per l'arbitratge d'Hernández Hernández. Minut 37, possible penal sobre Lemao. Minut 50, Coque agafant pel coll a Batalla. Només targeta groga, Hernández Hernández. Minut 86, presumpte cop de puny de Marcos Llorente a Xavarría. Només targeta groga, Hernández Hernández. Pels vallecans, l'Atlético hauria d'haver acabat amb 9 al partit. Baena va escalfar però no va jugar. Apunta, retorn al derbi. Avui Simeone no ha provat res. Al Madrid tornaran Carvajal, Militao i Tchouaméni. I com a novetat, els àrbitres de VAR seran del Col·legi Madrileny, del Cerro Grande, serà àrbitre de VAR. Per cert, si tens alguna queixa sobre el fet que l'Atlético arribi amb 24 hores menys de descans...
No, jo no, però com he sentit moltes vegades al Real Madrid queixar-se del calendari i tal i dels descansos, doncs ara Madrid arribarà al partit amb un dia més de descans.
Según ha podido saber la cadena COPE, la decisión de la Liga de adelantar el derbi al sábado es para maximizar el descanso del Madrid antes de su desplazamiento europeo a Kazajistán. En compensación, el Atlético juega como local las jornadas 6 y 7, evitando desplazamientos.
3 y 31, de seguida el debate amb el Senabre y el Junior Minguella.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim la tertúlia del Pedregà quan passen 32 minuts de les 3 de la tarda amb el Dani Senabre. Dani, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Avui el tenim dinant por ahí, que està celebrant la pilota d'or de Dembélé, o què?
Exacte, per mi és el fet més important de la temporada. Després hi ha el meu casament, però per davant, com a cosa més important, és la pilota d'or de Dembélé.
Sí. Júnior Minguella, què tal?
Bona tarda, amics. Doncs jo també, dinant aquí amb el sènior, amb el...
Hombre.
Anava a dir... Amb el júnior, però el júnior sóc jo,
clar,
però també sí. Tinc el meu júnior particular, que també sí. Està lesionat i està aquí amb,
clar, sí,
amb mi.
Si tu ets el júnior, el teu fill, com li hem de dir?
Clar, clar. Bona pregunta, no ho sé.
Doble júnior.
Juninho,
no?
Juninho.
Juninho pernambucano o paulista?
No, Juninho de Barra de Tijuca.
Atlètic de Madrid.
Sí. Vosaltres no celebreu la pilota d'or de Dembélé, no? Intueixo o què?
No, ui, no em facis recordar-li a mon pare que el Dembélé ha guanyat la pilota d'or perquè s'escandalitza del nivell futbolístic de l'actualitat, però bueno, està tot bé, jo crec que s'ho mereix, que ha fet una gran temporada, ha sigut jugador d'equip, el meu fill se'n riu, però sincerament crec que s'ho mereix.
Sí. Home, Dani, ha fet molt bona temporada, el que passa que a mi també em costa visualitzar Dembélé com el millor futbolista del món, la veritat.
No, és que no ho és. És que el millor futbolista del món és Lamine Yamal o Mbappé. Però sí que és el futbolista que millor rendit el 2025 individual i col·lectivament. Evidentment, si hagués caigut a quarts o a semis fent els mateixos gols, ningú li donaria la pilota d'or. Però com que ha guanyat la Champions i Lamine no, ni Mbappé tampoc, li donen a ell. Jo crec que tothom, tots els que estem aquí, si ara haguéssim de començar un projecte en un equip i fitxar el jugador que volguéssim, fitxaríem Lamine. No, fitxaríem...
Aquí fitxaries tu. Jo fitxaria Pedri, però...
A Pedri, val, d'acord. Però vull dir, val, ningú fitxaria però Dembélé. Que... Però això no vol dir que el 2025 no hagi estat el tio que millor rendit.
No crec. Ojo, segurament el següent que fitxaria és molt probable que fos Lamine, amb això no vull dir pas el contrari, el que sí que vull dir és que crec que hi ha un menyspreu cap a la feina de Pedri, que sincerament per mi ha sigut més determinant la temporada passada i ho està sent aquesta que no pas el Lamine, o potser un sense l'altre no funcionen llavors o no funcionen al màxim nivell, per dir-ho millor.
Sí, que no sigui, per mi que no estigui Pedri al top 10 de la llista desacredita el Guardo.
És que hi ha Arraf, hi ha Corpalder, hi ha gent...
Espera, que perdem la cobertura amb el Dani, a veure, Dani.
Dic que, hola, us deia que
estan
que
posant aigua.
Sí, que hi ha Arraf, que hi ha Cole Palmer, que hi ha gent molt estranya per davant de Pedri en aquesta llista.
Sí, Escolta, i jo sóc dels que penso, Júnior, que si l'hagués guanyat la Minya Mal, perfecte, però si no el guanya encara, tampoc va malament. Què vols que et digui?
No, estic completament d'acord.
Ah, vale.
Crec que tot té el seu procés. Sí. Crec que li va bé al Lamine veure que no tot és tan fàcil i que si vol guanyar la pilota d'or ha de ser constant, ha de treballar fort i no és una cosa de flor d'un dia. Vull dir. Sí. I que aquest any, insisteixo, si el Barça fa una bona temporada, jo crec que Pedri tindrà un paper molt important i bueno, si vol ser millor que Pedri ho ha de demostrar.
Sí. Jo crec que és millor, Dani, que a mi em vegi que primer s'han de guanyar els títols col·lectius i que la pilota d'or més d'hora que tard arribarà. No?
Sí, molta gent pensa així i té sentit, però llavors què passa? Ens hem de preocupar quan la guanya. Si l'any que ve la guanya, clar, jo em posaré a tremolar, perquè interpreto pel que jo escolto la gent, avui mateix dinant també m'ho han dit, no, millor que no l'hagi guanyat perquè així no se li pugen els fums al cap i tal. No. Però llavors l'any que la guanyi, què vol dir? Que ja l'hem perdut per sempre a la Min, que serà difícil de governar.
Perdona, saps quin és el problema, Dani? Que ens hem acostumat a una època tirana de dos bèsties de la professionalitat sí. I de l'esport que han sigut el Leo Messi i el Cristiano Ronaldo. I aquests tios han estat rendint temporada rere temporada. O sigui, si tirem de memòria en el futbol, un altre gran pilotador que recordem tots és Ronaldinho. Sí. Quantes temporades va rendir Ronaldinho a màxim nivell al Futbol Club Barcelona?
Dues o tres.
Exactament. No, tres no. Dues, per no dir una i mitja. Després va començar... bueno, és igual, no ho recordem. Prefereixo recordar la part bonica de Ronaldinho. Sí, sí. No ho sé... Romario, quantes temporades va rendir Romario? Quantes temporades
va jugar poques.
Vale, quantes temporades va rendir Shevchenko al Milan? A màxim nivell. Van ser unes quantes, però no va ser per res lo de Cristiano i lo de Messi. Llavors, això també desvirtua una mica la realitat del futbol.
Sí, sí. Per això que
i desvirtua que la pilota d'or s'hagi de donar al millor jugador de la temporada. Que un any pot ser un i un altre any pot ser un altre.
Si triga algun any sí. Més en arribar, no passa res.
Exactament.
Owen,
no recordeu de...
Sí, Owen. O Canavaro va guanyar una, també. Sí,
exactament.
Hi ha algunes pilotes d'or que xerrien una mica.
Bueno,
sí.
Dembélé també n'ha guanyat una.
Sí, està sí, bé. Sí, sí. Alguna preocupació de cara al partit d'avui d'Oviedo o no? Que és un camp que, jo no sé si vosaltres recordeu que sou més joves que jo, però el Barça patia, el Carlos Tartiere, habitualment.
Sí. Bueno, jo el recordo de l'època de Radomirantis sí. I quan jugava Prosinecki i Dubovski i aquesta gent, però home, jo veient els últims partits del Barça, el Barça està en una bona línia. Les tres primeres jornades van ser bastant horribles, però des que Flick va deixar anar la frase aquella dels egos, des de llavors el Barça ha encadenat la golejada al València, el partit de Newcastle, les últimes actuacions han estat prou bones. Jo més o menys estic tranquil, però mai se sap, evidentment.
Junior?
No, mai se sap. Jo recordo d'una manera molt, molt maca l'època de l'Oviedo a primera i dels tornejos que organitzava el meu pare als estius, quan les pretemporades no es feien ni a Estats Units ni a Àsia, i anàvem tots en cotxe perseguint el Papa pels tornejos. I és un equip que li tinc una aprecia especial, no sé per què. No sé si serà
cau simpàtic, és d'aquells equips que cau
molt
bé.
Simpàtic. Sí. No sé si és pel meu record d'infància, si per Astúries i les seves platges i onades, etc, si per la gent, no ho sé, però cau simpàtic. Sí. Tot i així, futbolísticament, doncs home, crec que, no sé, hi hauran de fotre, no sé, 20.000 espelmes a qui sigui per guanyar el Barça. Sí. Llavors, bueno, relativament tranquil.
Saps quin jugador de l'Oviedo em sembla a mi millor futbolista que Dembélé, Dani?
Cazorla.
Santi Cazorla. Per mi és millor futbolista que Dembélé, ho sento.
Oh, però t'ho perdono perquè va jugar a l'Arsenal. Llavors, és una batalla en la que estem junts. Sí. Però bueno, el 2025 diríem que ha estat millor Dembélé que Cazorla.
Home, sí. Ojo, sí. que els pals que li ha fotut mon pare i també els que li he fotut jo a Dembélé i haig de dir que el Dembélé de la temporada passada amb el PSG va ser un jugador
formidable.
No té res a veure amb el Dembélé que vam veure
al Barça. No té res a veure amb el Dembélé que hem vist al Barça. Crec que ha sigut un gran jugador d'equip i crec que té molt de mèrit.
Ara no vull allargar la tertúlia perquè ja és tard, però no té res a veure, però perquè un entrenador li ha tret el suc que potser altres entrenadors de Barcelona no li van saber treure.
Bueno, i després hi ha una cosa que potser no teniu en compte, però els jugadors triguen a madurar.
Sí, senyor. Moments de maduresa, sí, sí.
Cada jugador té el seu procés de maduresa i uns aguanten, uns altres maduren abans i triomfen i uns altres no tenen qui els aguanti perquè potser no tenen la qualitat futbolística que té Dembélé i es perden en el camí. I quan maduren ja és massa tard. Bueno, doncs Dembélé, jo crec que degut a les seves condicions i a la seva qualitat i que ha tingut un entrenador en el moment adient, doncs ha donat el resultat que ha donat.
Una última cosa, que ara li venen al Barça 3 partits en 7 dies, imagino que s'haurà de rotar. A Pedri el faríeu descansar en algun d'aquests 2 partits que el Barça té abans de jugar contra el PSG Champions, Dani, demà, vull dir, avui o diumenge?
Jo rotundament sí, però l'any passat també vaig dir el mateix i Flick va dir que Pedri necessitava jugar-ho tot, que ell es dosificava jugant i que no...
Que estrany,
Com altres jugadors. Jo pateixo, perquè a mi també, al principi, si ho recordeu, Flick també va dir, i va ser molt taxatiu i molt radical, que Lamine no havia de descansar. Que Lamine era molt jove i es va trencar, Lamine, l'any passat. 2 o 3, vull dir, no va ser molt, molt bèstia, però es va trencar un temps. Vull dir que a mi em fa por això de no donar descans, però és veritat que Pedri, per la posició que juga, no és un davanter, no és explosiu i potser es pot dosificar i sol.
Júnior, li donaries descans o no? Que jugui sempre?
Si està bé físicament, ha de jugar. Les rotacions estan molt bé, perquè ho necessiti i per mantenir el planter actiu i que la gent no agafi aquest complexe de soc suplent. Però, vamos, jo crec que ningú dubta que Pedri és el titular sempre. Llavors, si està bé, ara mateix l'equip depèn molt d'ell i ha de jugar.
Molt bé. Veurem quina alineació fa avui Hansi Flick i veurem què fa el Barça avui a Oviedo, el mític Carlos Tartiere. Dani, Júnior, gràcies. Una abraçada als dos, anem parlant,
Una abraçada.
Adéu, que vagi bé.
Adéu.
Seguim.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
El Barça vol agafar el Madrid i ser líder de la Lliga, sumant altres 3 punts. T'ho expliquem a la sintonia del millor futbol del món.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dijous, des del Carlos Tartiere, Real Oviedo, Barça.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
Josep Maria Minguella.
Marcos López. Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González. Manolo Lama.
I el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 43. Encara no s'ha acabat la jornada 6 a primera. La tanca avui al Oviedo-Barça. I ja demà, a mi això m'encanta, futbol cada dia, comença la jornada 7 i comença amb un partidàs, amb un gran partit, amb un partit que té morbo, que és el partit de Montilivi, al Verdier d'una tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Aquest duel català entre el Girona i l'Espanyol. Bon partidet,
Sí, bon partit i duel català, perquè ara sentiràs a Mitchell que suposo que pel moment del Girona no vol ni escoltar parlar de rivalitat, ni de derbi, ni de partit especial. El Girona que es torna a presentar amb moltíssimes baixes, perquè són 8 baixes ara mateix entre jugadors lesionats, entre jugadors en plural que estan al Mundial Sub-20. Continuem sense tenir i conèixer l'abast exacte de la lesió de Toni Van de Beek a Sant Mamés. Ja hem reiterat que és tendó d'Aquiles, que fa molt mala pinta i que estan acabant de fer aquestes exploracions i el dictamen pel que veurem si ha de passar pel quiròfan Toni Van de Beek, però és lesió de llarga durada, però insisteixo, de moment no tenim el dictamen oficial. Sí que és cert que aquesta lesió permet que tingui el Girona 2 fitxes lliures. Bé, per incorporar ara algun jugador que no tingui equip o per esperar, si és que ho creu convenient, tant Mitchell com Quique Cárcel al mercat d'hivern. El que et deia del partit de demà, contundent Mitchell.
Per mi és un partit més. Sé que ja
que ja hi ha molta repercussió, però és un partit important, com tots, i necessitem donar la nostra millor versió. I no he parlat d'un derbi, he parlat de com està l'Espanyol ara mateix i com ho podem fer mal, ser capaços de contrarrestar-les. No he parlat de derbi, de partit diferent, ni res.
Sí que és cert que, òbviament, hi ha una rivalitat, digue-li derbi de proximitat, digue-li duel català, digue-li que fa un any arribaven en situacions totalment diferents. És més, va sortir golejat l'Espanyol i va estar a punt de ser destituït Manolo González. Va servir de punt d'inflexió pel conjunt blanc i blau. Veurem què passa demà. Et deia que té moltes baixes al Girona, aquestes 8, però recupera dos jugadors després del partit de sanció, no van ser a Sant Mamés, en estar sancionats Vitor Reis i Axel Witsel. Tinc molta curiositat en saber quants de l'equip que va brillar, perquè va ser així a Sant Mamés, repeteixen demà a l'11 contra l'Espanyol. Han estat uns dies, vaja, digue-li 72 hores, farà demà, de tranquil·litat pel que ve sent l'inici de temporada, però òbviament Michel té clar que cal guanyar quan abans millor.
Jo crec que a tothom l'ha vingut molt bé a aquest punt per guanyar confiança. La realitat és que necessiten una victòria ja i demà és un partit molt important. Després de l'altre dia he vist a la gent més contenta, amb la sensació de que hem fet les coses bé, que per fi l'equip ha jugat junts, i això és molt bo per la nostra dinàmica i per jugar demà contra un rival que està en un moment molt bo i que necessitem fer un gran partit.
Recordem demà, 9 de la nit, també deia el Jorge Martínez, el company tècnic que ens acompanyarà a Montilivi, que 13 graus de temperatura quan comenci a rodar la pilota, és a dir, jaqueteta i pantaló llarg no sobren, no faltaran, no han de faltar, no haurien de faltar demà a Montilivi.
Hem escoltat a Michel i ara escoltarem en directe a Manolo González. Acaba de començar la seva roda de premsa prèvia al partit a Cornellà al Prat. Juan Arias, endavant.
¿Qué tal, Bayori? Buenas tardes. Pues sí, la primera pregunta era cómo estaba la plantilla y ha respondido que están todos bien. Recuerdo que Peramilla volverá al equipo después de dos encuentros sancionados.
Para ellos y para nosotros, no para el año pasado. También el año pasado ya queda muy lluny.
El que va comportar del 0 al 10, quines ganes de revenja teniu?
Jo tinc moltes ganes de guanyar demà, sobretot per la nostra gent, perquè sabem l'importància del partit pel soci i l'aficionat de l'Espanyol, i el que volem és guanyar demà per ells i per nosaltres, no per l'any passat. A mi l'any passat ja queda molt lluny i crec que, bueno, que mirar enrere no t'ajuda res. A tu.
Juan. Arias, cuando quieras.
Vamos, Juan. Endavant. Costa arriba el micro.
Juan Arias de la cadena COPE para Sports COPE en directo. ¿Sabes que el Español tiene una especie de etiqueta que le llaman equipo aspirina, que suele resucitar, digamos, por decirlo así, a equipos que están mal, como este es el caso del Girona?
No sabía.
Si sabías esto.
No sabía. Y no tenía ni idea.
Bueno, ¿si crees que puede ser un partido de esas
características? No lo creo.
Sergi.
.48 en directe, Manolo González des de Cornellà al Prat, en la prèvia del partit de demà entre el Girona i l'Espanyol.
Bona tarda. Manolo, aquest Girona, que no sé si és un bon moment en el sentit que no saps mai, no? Aquests rivals que venen amb aquestes tendències, també hi ha aquesta doble cara de la mateixa moneda que dius, em sembla que els hi podem fer mal, però d'altra banda, clar, estan molt necessitats, no? Com podeu jugar amb això vosaltres?
Jo crec que no s'ha de jugar amb res d'això, s'ha de jugar a guanyar el partit, a fer el teu partit, enfocar-te en les coses que pots, on li pots fer mal al rival i en les coses que tu pots fer bé. Si anirem mirant la classificació no et porta cap... Primer perquè és la jornada 6 i després perquè queda molta lliga, i a part s'ha demostrat durant tots els partits de cada jornada que la classificació a vegades no té massa a veure, traient el Madrid que porta una dinàmica, o el Barça que porta una dinàmica molt bona, s'ha demostrat que no té massa a veure que vagis per davant o per darrere a la classificació. Per això que et dic, perquè és molt d'hora i crec que no és significativa encara res. El partit de demà és un partit complicat, difícil, i bueno, el Girona tindrà moltes ganes de guanyar, però nosaltres en tenim, penso que moltes més que ells.
Rubén, Elena, Laura.
Bona tarda, Manolo. Roy Martínez per Pericos a Radio Marca. Després d'aquell 23 de novembre al camp del Girona, aquesta derrota que ha comentat la meva companya, i fins ara, 25 de setembre, què ha canviat l'Espanyol i com veus aquest canvi, aquesta evolució que sembla que va cap a bé?
Bueno, no sé dir-te que ha canviat. Al final el que em centro és com estem ara. Jo no em vaig mirant, torno al dia el mateix, no miro enrere. Mirar enrere no et porta res, crec que vam canviar coses a partir d'aquell dia, hem millorat coses a nivell defensiu, a nivell ofensiu, l'equip té més confiança, òbviament, que fa un any, però bueno, al final tot són dinàmiques també, l'equip està en una bona dinàmica, hem de continuar amb aquesta línia i sobretot pues, intentant portar el ritme que vam portar l'altre dia contra el València o el ritme que més o menys portem tota la temporada. A partir d'aquí, després del partit, es pot decantar per una o dos, per molts factors, però sobretot que nosaltres siguem un equip reconeixible demà al camp del Girona.
Vas comentar la roda de premsa després del partit del València que prefereixes perdre i veure un equip com el d'avui, que ha sigut intens, que ha jugat bé. Com es contagia a l'equip d'aquesta intensitat i d'aquesta valentia?
No, vaig dir això. Vaig dir que sempre... que jo sempre quiero ganar, dije. Dije, yo siempre quiero ganar. Pero si tengo que perder, que sea jugando como aquel día. Pero lo primero que dije es que siempre quiero ganar. Yo no prefiero perder. Por eso, no prefiero perder.
Sí, en este sentido, ¿cómo se contagia el equipo de esas ganas de ganar, de esa valentía de ir hacia adelante?
Bueno, eso es un tema dels jugadors, al final. Más pregunta, contesto en català. És un tema dels jugadors, que els jugadors tenen aquestes ganes, els jugadors tenen competència a dins. Torno a dir el mateix, a vegades podem dir moltes coses als entrenadors, però si no hi ha competència al planter, és molt, molt complicat que per molt que apretis tu, el jugador apreti més del compte. Al final saben que per jugar està difícil, que és complicat, i ara mateix saben que els jugadors que vulguin jugar i sortir a l'11 han d'apretar de valent per poder jugar. Jo crec que d'aquí es tradueix les ganes de l'equip de poder guanyar.
Molt bé, hem sentit part de la roda de premsa de Manolo González des de l'estadi de Cornellà al Prat. Si deixa algun titular més interessant ens el farà arribar el Juan Arias. 3:51, fins aquí el futbol. De seguida més Esports Cope.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hacer periodismo es estar donde pasan las cosas y que no se olviden.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja y frente a una máquina que está retirando escombros.
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Una panadería y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo.
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Tres i 53, Albert, parlem de bàsquet. Sí. El conflicte Israel-Palestina arriba també al món del bàsquet. Hi ha equips catalans que han de jugar contra equips d'Israel. Està el cas del Manresa, sí. També el Joventut, i n'ha parlat avui Ricky Rubio.
Sí, hem estat al Media Day del Joventut de Badalona, hem estat amb Ricky Rubio, contextualitzant, sí, el Basketball Champions, que és la tercera competició en importància. En el grup, que és el grup C del Joventut de Badalona, està el Hapoel Holon. En el cas del Baxi Manresa, perquè ho venim ja arrossegant des de fa dies, amb alguns grups d'animació que van demanar que el partit que s'ha de disputar el 15 d'octubre al Nou Congost entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem no es dugui a terme. És més, ara ha intervingut el ple de l'Ajuntament de Manresa, que ha aprovat una moció una moció presentada per FEM Manresa perquè aquest partit es suspengui. Insisteixo, 15 d'octubre, Baxi Manresa, Hapoel de Jerusalem. Avui, òbviament, perquè tenen opinió, perquè són actors també, tot i que no determinants i decisius, li hem preguntat per aquest conflicte, conflicte obert d'equips israelians que continuen competint, quan va haver-hi el conflicte, per exemple, de Rússia i també Ucraïna, es van apartar de moltes disciplines als conjunts russos. Parla, opina Ricky Rubio.
Sí que es verdad pues que deportivamente se han castigado otros países hechos que a veces decimos similares y hay mucha historia detrás, ¿no? Y se tiene que ir al dedo. Podemos decir de si tienen que jugar un equipo o no, pero eso va mucho más allá de un equipo de baloncesto. Eso va de vidas de niños que están muriendo y eso en este mundo que vivimos ahora mismo es inconcebible que nosotros podamos seguir con la vida normal día a día sabiendo que pasan estas cosas.
Un Ricky Rubio que ja és el segon capità de la penya. El primer és Ante Tomic, però després li han ofert i és el segon capità del Joventut de Badalona. Li hem preguntat també si és el líder.
No em considero el líder de l'equip, ni molt menys. Tenim un bloc molt sòlid on veterans com Ante Tomic o Adam Hanga han portat el pes durant molts anys de la seva carrera també en equips, jugadors joves que tenim que estan, tenen que tenir més protagonisme, però és tot l'inici i ens tenim que conèixer uns als altres. I m'he sentit còmode, però bueno, després d'un any i mig parat doncs encara ha d'engegar aquesta grua a poc a poc i anirem veient com evoluciona.
A veure com va la grua de Ricky Rubio. Per cert, saltem de Badalona a Girona perquè també hi ha notícia avui, aquest projecte del bàsquet Girona que veu com Moncho Fernández amplia i millora el seu contracte fins al 2027. Tu vas conèixer el Michel Català, que es va cridar a les grades de Montilivi, no?
Sí.
També s'ha cridat a Fontejau Moncho Català.
Estic molt content amb la renovació i feliç de formar part d'aquest projecte tan il·lusionant que es diu Bàsquet Girona. M'encanta formar part d'aquest grup tan especial, des de la direcció esportiva, tot el cos tècnic i tots els membres que formen la família del Bàsquet Girona.
Renovat Fernando Sanemeterio, en el seu dia, el director esportiu, renovat Moncho Fernández fins al 2027. Hi ha vides paral·leles, et diria, amb Mitchell. És una persona que ha caigut de peu, que va salvar el bàsquet Girona, que s'ha identificat, era un one-man club a Santiago, a l'Obradoiro, ha caigut de peu, s'ha identificat amb el club, amb la cultura, amb l'equip, i ja veus que té un català fluid, no?, amb pocs mesos que porta a Girona.
Està molt bé. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
I del bàsquet a l'handbol, perquè avui tenim partit de Champions, juga el Barça a la pista del Zagreb. Busquem les novetats. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Sí, és l'últim partit abans del Mundial de Clubs. El conjunt de Carlos Ortega no pot fallar a 6:45 de la tarda a la pista del Zagreb, després de la derrota contra el Magdeburg al Palau per un gol de diferència en un final per oblidar. Comença una setmana il·lusionant i difícil pel Barça abans de viatjar a Egipte amb 5 partits en 8 dies. El rival, el conjunt de Croàcia, no coneix la victòria a la Champions després de dues jornades. És el cue del grup. Si bé el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas no vol sentir a parlar de tràmit i destaca la importància del partit al Zagreb Arena.
I cada punt pot ser decisiu també, no?, al final de la fase de grups. Nosaltres volem sumar en el joc també i crec que l'equip està treballant molt bé per aconseguir una victòria fora de casa. Serà un partit molt dur, però crec que tenim la capacitat de guanyar. Ja aquest és l'objectiu.
El tècnic Carlos Ortega manté el dubte del capità Dick Amen, que ja fa dinàmica de grup, però es dubta fins a última hora. El Barça viatjarà demà a Egipte per jugar el cap de setmana els primers partits del Mundial de Clubs.
Hail, superstar! Rosarito, ¿no?
Sí, sí, Rosario, es que por primera vez en 15 años, ustedes perdonen, hacemos humor interno. Ay, 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 esa camiseta.
Vale, vale. Okay.
Simplemente diremos que la camiseta okay. Apareció.
Afortunadamente.
Afortunadamente. Bueno, tenim a Dembélé amb la seva pilota d'or. Oh, Ousmane Dembélé, pilot... Sí, amb la seva pilota d'or i el seu gran secret que li ha portat aquest triomf particular. Tot i els intents dels nutricionistes del Paris Saint-Germain, hi ha hagut un aliment al qual Dembélé no ha renunciat en la seva dieta. El plàtan.
El que no entenem és per què el Plàtan li dona a Dembélé per ser pilotador i el bo de Pedri no li dona fins i tot ni per arribar al top 10. Última hora del tema, Ballori, l'ensurt d'Alcaraz a l'Open de Tenis de Tòquio, li diuen a Àngel García des de l'estaf, todo en orden.
S'ha torçat el turmell, no?
S'ha torçat el turmell, jugant contra Sebastián Báez, todo en orden, li diuen a Angelito García, i el Madrid es planteja, diu Miguelito, una sessió de Hendrik.
Marxarem actualitzant les enquestes. En clau Barça, us estem preguntant avui si ha de descansar Pedri abans de jugar contra el PSG partit de Champions. Esteu votant que sí al 59%, que no al 41%. En clau espanyol, contra el Girona Dama, Riedel o Calero. Riedel 56%, Calero 44%. Bastanta igualtat. I en clau Girona, fitxaríeu per cobrir la baixa de Van de Beek? Sí, 81%, no, 19%. Avui, més Lliga, més tiempo de juego. El Barça torna al Carlos Tartiere. Que vagi bé.